La versió del director, amb Jordi Teis.
Jordi Teis, molt bon dia.
Molt bon dia.
Amb en Jordi Teis parlem de cinema. Avui posarem una mica d'humor al tema, perquè en Jordi ens ha avançat que ens vol parlar de l'Screwball Comedy, que jo personalment li he preguntat, bé, ja ens ho explicaràs, però no sé ben bé què és això. Què és,
doncs,
Jordi?
És un tipus de comèdia, com et pots imaginar, comedy, i que es diu així, Screwball Comedy, que també és la coneguda com comèdia esbojarrada. El nom d'on ve? Literalment, el nom aquest, Screwball, és bola de cargol, i la idea és que hi ha un tipus de llançament en el béisbol, en l'esport del béisbol, que quan el llançador tira la pilota perquè el batejador amb el pal la golpegi, doncs hi ha alguns que aconsegueixen fer-li un efecte.
Sí.
Però n'hi ha alguns que aconsegueixen fer més d'un efecte. Quan la pilota en el seu trajecte fa més d'un efecte diferent, i que canvia més d'una vegada de direcció, se'n diu així, Screwball. D'aquí van agafar el fet de la idea que la comèdia aquesta esbojarrada també té molts girs i que canvia molt de direcció i que coses que no t'esperes et surten a la meitat de la trama, i va agafar una mica aquesta idea de l'Screwball Comedy, o nosaltres ho coneixerem més bé com a comèdia esbojarrada, que és un gènere que, cal dir-ho, és predominant en els anys 30 als Estats Units, i que per això se'n diu també moltes vegades la comèdia dels anys 30.
És més senzill,
és la manera de fer-ho. El que sí és veritat és que és una veritable via d'escapatòria de la realitat, és a dir, que s'escapa...
Crac del 29, no?
Estem parlant de moments de la depressió. Normalment presentava personatges alegres, atractius, simpàtics, que es comportaven de maneres, algunes d'elles atrevides, i que l'ambient era no sofisticat, perquè això és un altre tipus de comèdia. Generalment, en aquell moment, les comèdies es van dividir precisament en sofisticades o en esbojarrades, però sí que és un ambient adinerat i que benestant, una mica per
contrarrestar, no?
La realitat del moment. Era una sàtira també amable, perquè no se'ns enfadin, dels rics en general, del món dels diners, i normalment acabaven les seves trames, ara ho veurem, amb la unió d'una heroïna, que era la que més o menys tenia una classe alta o adinerada, i un heroi de classe mitjana. És a dir, que en aquell moment aquella classe mitjana que estava tan en perill i que...
En crisi,
doncs aquí tenia un cert protagonisme, però sempre, ja ho veurem també, a darrere de les dones.
Que és això dir, és curiós.
Sí, és un moment important. Les pel·lícules aquestes normalment eren molt estrafolàries, molt caòtiques, eren d'aquelles que tenien situacions fins i tot equívoques, absurdes, coses que no passaven a la realitat, però que s'acceptaven com a dintre de la ficció i dintre d'aquesta, diríem, fantasia de la situació que passaven els personatges que la protagonitzaven. Quina filosofia hi havia al darrere? Doncs donar més importància, en un moment que es necessitava, més importància a la felicitat que no als diners, a les possessions. Perquè, entre altres coses, no hi havia...
És intel·ligent en aquell moment fer-ho, no? Quan la gent havia perdut la meitat dels diners i tot estava en crisi.
I, sobretot, també tenien l'habilitat de, una mica, com dèiem, mostrar els rics com unes persones egoistes, inconscients, que no s'adonaven gaire del que passava en realitat en el món. Vaja, com ara.
Com la vida mateixa.
El nus argumental d'aquestes comèdies normalment girava al voltant d'un conflicte amorós, i, per tant, hi havia allò del desencontre, l'encontre, l'enamorament, la ruptura, la reconciliació, i el curiós és que a vegades hi havia la intervenció d'un tercer. A vegades, a cops, era intencionadament i a vegades era casual, però s'havien format, entre cometes, veritables triangles amorosos dintre de lo que és l'argument. I, com dèiem abans i que tu has comentat, els personatges femenins prenen una força molt, molt important. És a dir, que és un moment en què venim dels anys 20, dels bojos anys 20,
sí,
en què tot estava permès, i una nova dona que, de fet, les actrius que protagonitzen aquestes comèdies fan i aconsegueixen que el gènere tingui un gran èxit, perquè són molt les dones que van a veure les pel·lícules aquestes van a les sales, i per tant els seus papers, tinguem en compte que hi havia un gran estoc de grans intèrprets que venien ja, que tenien una carrera consolidada, estem parlant de Myrna Loy, Claudette Colbert, Carol Lombard, Irene Dunne, Katharine Hepburn, clar, Rosalind Russell, són noms importants, i que havent deixat enrere el cinema mut, sí, on el més important era la gesticulació, el moviment i el... Aquí estem parlant ja del guió, del que es diu, i aleshores, si tenim els dos ingredients fantàstics de gent, dones concretament, amb una gran sabidoria interpretativa, i guions on l'important era que en aquest cas, en la comèdia Fusarrada, el guió havia de ser graciós i tenir girs en el diàleg i estar molt ben estructurats, doncs eren dos ingredients junts que podien durar...
Funcionaven.
I això es va aprofitar perquè la dona pogués expressar i donar a conèixer ben bé el que sentia i el que la movia en aquell moment. I per... a més afegit, l'home quedava com un desvalgut, com un petós, com un secundari de luxe, però secundari a la fi i al cap, o sigui, com un veritable titella. Uh-huh. Anem a veure de quines pel·lícules parlem, perquè així tothom entendrà una mica.
Sí.
Recordem, fem un mapa, un croquis, havíem deixat, com dèiem, el cinema mut. Hi havia figures com el Charles Chaplin, que intentaven adaptar-se i ho aconseguien en part en aquest nou estadi del cinema sonor. Els germans Marx, que malgrat la seva opinió, i curiosament dintre de l'estudi Mayer, que no era gaire normal, la Metro-Goldwyn-Mayer, varen introduir la comèdia amb gags musicals, que se'ls va imposar perquè la trama fos més lleugera i passés més bé. També teníem, a partir d'aquest fenomen, una gran corrent de comèdies musicals, grans títols de la història del cinema, i s'iniciava el que coneixíem com a cinema de gàngsters, que era la llavor del que el 30 i el 40 seria el que ja n'hem parlat algun cop del cinema negre, de clàssic de la història del cinema. I entre tots aquests corrents,
gèneres, sí,
apareix l'escriu-val comedy amb títols com aquests. Per exemple, Sucedió una noche, de Frank Capra, que és un miracle, és veritablement un miracle que hagi passat a la història, perquè van haver-hi moltes dificultats en el rodatge i sobretot va ser un rodatge molt accidentat per els protagonistes, que eren Clark Gable i Claudette Colbert, que ho van posar molt difícil. La història era dos personatges que havien de conviure més del que tenien previst i que, relacionat amb el que va passar la setmana passada als Oscar, és una pel·lícula que va guanyar tots els títols, és aquesta que diríem la gran triomfadora, perquè va guanyar millor pel·lícula, millor director, millor actor, millor actriu i millor guió.
Caram, és a dir, tots.
El top. La cena de los acusados, de Van Dyck, amb William Powell, i Myrna Loy, és una trama molt típica, que és el detectiu que ja està retirat però que torna perquè li demanen per resoldre un cas, per tant, un exemple típic d'argument. El Servicio de las Damas, de Gregory Lacava, també amb William Powell i Carol Lombard, que és, aquesta és el que dèiem, una visió típica i arquetípica dels rics tontos, que se'ls considera per una banda responsables i per altra víctimes també de la crisi que hi havia en aquell moment. I una altra pel·lícula que també va tenir molts problemes, com Sucedió una noche, però que en aquest cas varen repercutir en el resultat final, és a dir, aquesta no va guanyar tots els títols, era La pícara puritana, de Leo McCarey, amb Cary Grant i Irene Dunne, que és curiós, amb Cary Grant, que pogués tenir tants problemes a l'hora de fer el rodatge. La reina de Nova York, que és un altre títol destacat, de William Wellman, amb Carol Lombard, i una crítica, aquí fa una crítica a les manipulacions de tot el que és la premsa groga, la premsa
sensacionalista.
Aquí posem-nos en peu La fiera de mi niña,
La fiera de mi niña,
de Howard Hawks, amb Cary Grant i Katharine Hepburn, que és aquí ve l'exemple aquest d'un home totalment titella en mans d'una dona que fa el que vol d'ell. Luna Nueva, que recordaràs, era una d'aquelles versions d'un gran reportatge, una d'aquelles pel·lícules que es va fer 4 remakes. En aquest cas, la de Howard Hawks, també amb Cary Grant i Rosalind Russell, que és aquell director que perd un periodista perquè es casa amb una altra, amb una dona. I, per últim, Les tres noches de Eva, de Preston Sturges, amb una Barbara Stanwyck fantàstica i Henry Fonda, que és un to còmic potser insuperable en tot aquest títol que hem donat i que té potser la pel·lícula que té les situacions més absurdes i increïbles de totes les que s'han pogut veure. Dic que la majoria d'aquestes pel·lícules es poden veure en plataformes, n'hi ha Apple TV, a Rakuten i sobretot la majoria a Filmin, es poden trobar perfectament per conèixer una mica què són, i que si voleu entendre una mica alguna de les comèdies esbojarrades actuals, que
anava a vegades... Anava a dir, on ha quedat una mica, o com compararíem aquest gènere ara?
A vegades les deixem de costat i les tenim un poc en compte, però que compleixen aquests cànons, doncs veient aquestes pel·lícules entendreu, per exemple, pel·lícules com Leo en Broadway, dirigida per Peter Bogdanovich, que té Owen Wilson i Jennifer Aniston de protagonistes, o una pel·lícula com Un gran dia per a elles, de Bharat Nauwari, que va ser interpretada també meravellosament per Frances McDormand i Amy Adams, i que són pel·lícules que no tan sols són comèdies esbojarrades, sinó que compleixen aquests cànons de jugar amb els sexes, jugar amb la parella, de jugar una mica amb situacions inverosímils, i que tu les acceptes perquè són un tipus d'històries que, donat el moment històric que van tenir lloc i després donat les ganes que tinguis de passar una estona ben bé boja i divertida, entren perfectament pels ulls, per l'orella i per totes les parts.
Doncs escolta, tenir-ho en compte, perquè amb els temps que corren sempre diem que anem faltats una mica de rialles i d'alegria, i sí, comèdies d'aquest estil, que a més podeu trobar a les diferents plataformes, val la pena donar-hi un cop d'ull i així també entendre una mica més tot el que ens ha explicat en Jordi i passar una bona estona.
I un moment històric i sociològic molt important del cinema nord-americà.
Certament. Jordi Teix, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Fins la setmana vinent.